Jaime Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 297, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. I abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui divendres 16 de gener amb la nostra companya Laia Prats. Bona tarda.
Bona tarda. Avui coneixerem les darreres accions realitzades des de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Ripollet. Ens ho explicarà el seu portaveu, José Villacañas. També conversarem amb Montse Gatell, presidenta de l'Institut Català de les Dones, que ens comentarà la mostra Dones Grans, Grans Dones, que es pot veure fins al 6 de febrer a les sales d'espera del CAP 2. Ja els avançarem quins espectacles formaran part del nou trimestre de la programació professional de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, que es presentaran aquest vespre. Per últim, ens acompanyarà Josep Arnau Sastre, fill del banderer d'enguany, a la Festa dels Tres Tombs, que tindrà lloc aquest diumenge.
Un repàs de les notícies més destacades de la setmana, la previsió del temps i de l'esport, que tancaran l'Info d'avui fins les dues del migdia. Comencem.
Esteu escoltant Info.
La plataforma d'afectats per la hipoteca va celebrar aquest dimarts la seva primera assemblea de l'any al nou local del carrer Tamarit 68. Actualment el col·lectiu està immers a la seva campanya de recollida de signatures per la ILP Habitatge contra els desnonaments i la pobresa energètica. Per parlar-ne avui ens acompanya José Villacañas, portaveu de la PAR Ripollet. José, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta, parla'ns d'aquesta ILP, què és el que demaneu?
Bueno, con esta ILP lo que queremos hacer es cumplir los numerosos compromisos internacionales que hay asumidos por parte del Reino de España y por la mitad de Cataluña, ¿no? Y sin ir más lejos, el derecho universal, ¿vale? Pues a tener un nivel de vida adecuado para todas las familias y personas, ¿no? Incluyendo una vivienda digna, alimentación, vestido y una mejora continua de condiciones de existencia, cosa que en nuestro Estado actualmente no lo tenemos.
De todas maneras, hablamos de una ILP catalana.
Es una ILP autonómica a nivel de Cataluña, donde se tienen que recoger 50.000 firmas, que tenemos un plazo hasta marzo. Yo creo que iremos bien en el plazo para conseguir estas 50.000 firmas, pero no obstante, si hubiera alguna dificultad, pues tendríamos un plazo para poder pedir lo que es a la Generalitat para prolongar un mes más.
Uh-huh. ¿Qué es lo que puede hacer la Generalitat en materia de vivienda y de protección de consumidores?
Hombre, de vivienda pues está muy claro, ¿no? Hay en Cataluña unas 90.000 viviendas que están vacías para estrenar, nuevas. Es decir, que claro, tenemos que tener un parque de vivienda en alquiler social derivado a estos pisos que están vacíos, en desuso y que no está haciendo ninguna función social de manera no. ¿Vale? Ya, de hecho, hay un decreto de ley, ¿vale? El 27 de 2007 o 2008, ahora se me escapa un poco, ¿vale? Lo que es el número de ella, pero que viene a decir que se pueden sancionar los pisos vacíos que lleven más de 2 años en desuso, ¿vale? De hecho, según el Estatuto de Estadísticas de Cataluña, hay 200.000 hogares que tienen todos sus miembros en el paro, ¿no? Y de los cuales 95.000 no tienen ingresos en Cataluña. Se han convertido en la comunidad autonómica con más desahucios, ejecución hipotecaria. De hecho, hay 98.000 procedimientos desde el 2008 a 2013, es decir, casi 100.000. 100.000 familias que si multiplicamos una media de 3 miembros por unidad familiar, pues nos encontramos con 300.000 personas que tuvieron eso, es decir, que vamos, que se quedan con una, y aparte es la deuda que se quedan, ¿no? Aparte se quedan con una deuda, una mochila a cuesta el resto de su vida, que te van a quedar en exclusión social y una pobreza, vamos, yo creo que hasta crónica, ¿no? Es decir, que no van a levantar cabeza el resto de su vida. Mm-hmm. El Poder Judicial en 2013 también, el 2013 han dado 16.000 desahucios. Y una de las cosas que damos hincapié en esta ILP, que el 67% son de alquiler. De estos 16.000 desahucios, en 2013, un 67% es de alquiler. Es decir, nos tenemos una avalancha ahora a nivel estatal en las plataformas de con la hipoteca, porque lo estamos viendo, que cada vez vienen más casos que son desahucios, desalojos forzosos por alquiler. ¿Vale? Y esta problemática, pues claro, es lo que hablaba antes, ¿no? Que claro, tenemos un parque de viviendas que solo hay un 1%, ¿no? Cuando en todos nuestros estados miembros de la Comunidad Europea encontramos que tiene un 18%, o inclusive hay países que tienen un 20%. ¿Vale? Que entonces, claro, esta problemática pues tienen para poder paralizarla y tener un realojo digno y adecuado para las familias. Y el tema de la pobreza energética, pues también tenemos pues datos que de 2008 hasta la actualidad, lo que es el agua subió un 60%. Y lo que es la luz, un 60%, el agua un 66%. Una cosa que es de primera necesidad, vamos, es un derecho universal.
En ese aspecto, José, te quería comentar, ¿se han tomado ya algunas medidas cuanto a pobreza energética? ¿Cómo las valoráis vosotros?
No, bueno, realmente no hay una mesa que tengamos, por ejemplo, de negociación para que haya, para hacer unos contadores, por ejemplo, solidarios, que intervenga, por ejemplo, caso y también lo que es la Cruz Roja, lo que es el consistorio en sí, la administración pública local y a través de los movimientos sociales, por ejemplo, como La Paz, ¿no? No tenemos ese fluido, no lo tenemos, ¿no? Entonces, claro, vemos que a veces que tenemos que llegar al límite y tener que volcarnos y salir a la calle para poder reivindicarlo y manifestarlo y denunciarlo de que, claro, que hay familias que le cortan el suministro. Una cosa como el agua, que hace poco pues pasó en Ripollet.
Uh-huh, lo recordamos. ¿Ahora mismo con cuántas familias estáis trabajando?
Con el tema de pobreza energética estamos en la APE, en la Alianza de Pobreza Energética, que cuando nos vienen a la plataforma en la asamblea, entonces hay esta plataforma, y entonces pues recurrimos a ellos y entonces se empiezan a tramitar y ahí hacen también asambleas colectivas e informan a los pasos que hay. Pero claro, lo único que se ha conseguido a través de la Generalitat, que el gobierno central puso un recurso, lo llevó y lo alzó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha suspendido, que era para paralizar lo que es el tema de corte de suministros energéticos, agua y luz y gas durante el tiempo de invierno. Pero ¿qué pasa? Que bueno, igualmente te quedaba la deuda, que tampoco era una cosa que dijeras que la administración pública sí que hacer cargo de esos gastos. Vale, es normal porque la gente si no también tiraría de luz, tiraría de gas, pero bueno, se podía regular de alguna manera para que eso no sucediera, a menos en épocas de invierno, aunque luego tuvieras que pagar tú la factura. Pero claro, ahora eso lo han recurrido y el Tribunal Constitucional lo ha paralizado y lo ha suspendido de momento. Es decir, lo ha tumbado porque no tiene la Generalitat, lo que es la Comunidad Autonómica de Cataluña, no tiene pues los poderes para poder tramitar esta cosa sin que te lo tumben desde el gobierno central. Es decir, no tiene competencias.
Uh-huh. Vemos que aquí tenéis una amplia línea de trabajo para este año 2015. De todas maneras, recordamos que os seguís reuniendo los martes en el local de Tamarit.
Sí, todos los martes en la calle Tamarit 68, ahí es donde los play estoy.
Uh-huh. Sí. Imagino que todavía seguís llamando, ¿no? Aquellas personas que se encuentren en situación límite que puedan contar con vosotros.
Sí, claro. Nosotros estamos justamente todos los martes nos encontramos que no vienen con un goteo de dos o tres casos nuevos, aparte de los casos que se han abierto y se van solucionando, pero por decirlo de alguna manera, las afectaciones que tenemos por la hipoteca y alquiler, pues sigue siendo siempre la misma cantidad. Entramos unos 20 casos, resultamos 3 o 4 y vuelven a entrar 3 o 4, ¿no? Batallando. Y bueno, lo que hay muchos desahucios que gente que lo desalojan silenciosamente, que no lo enteramos, pero el índice es muy alto, porque el 2014 es un 17% más de desalojos que el 2013, por lo tanto, es decir, que esto va creciendo.
Uh-huh. Pues José Villacañas, muchísimas gracias por habernos atendido desde la plataforma de afectados por la hipoteca y seguiremos hablando.
De acuerdo, nada, un abrazo.
Adiós, igualmente. I seguim amb més notícies. Amb l'inici de l'any, el Patronat Municipal d'Ocupació ha posat en marxa diversos projectes que impliquen la contractació d'un bon nombre de persones aturades del municipi. D'una banda, el PMO ha iniciat aquest mes de gener la darrera fase del Pla 17-2, que tindrà una durada de 6 mesos.
El pla es porta a terme amb les ajudes programades per a l'any 2015 des del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals. Així, amb un pressupost de poc més de 200.000 euros i amb l'objectiu de generar llocs de treball, el Pla 17-2 engloba 17 projectes que permeten la contractació de 23 persones de Ripollet que es troben en situació d'atur. Les persones contractades treballaran per diferents àrees municipals i en el propi Patronat Municipal d'Ocupació, tant a serveis com a formació i obres. Aquesta diversitat de perfils professionals requerits en els llocs de treball ha permès donar l'oportunitat a un ampli ventall de ciutadans en situació d'atur d'incorporar-se al mercat de treball.
D'altra banda, amb l'inici de l'any, el patró municipal d'ocupació ha fet la contractació de dues persones en situació d'atur, treballadors de la branca de la construcció, per fer tasques de reparació de les voreres del municipi.
Aquestes dues persones es dedicaran durant els propers mesos a donar solució als petits problemes que es produeixen a les voreres i així millorar l'estat de la via pública.
Per últim, i ja en l'àmbit de la formació, el patró municipal d'ocupació ofereix des del passat 12 de gener fins a finals d'abril diversos cursos per aturats.
Es tracta de cursos d'informàtica de l'usuari i d'atenció al públic en anglès adreçats a les persones aturades del municipi. Concretament, en els cursos d'informàtica es treballaran programes com Word, Excel i Access, així com l'ús d'internet. Les inscripcions s'han de realitzar al Club de la Feina, al Parc dels Mestres, sense número de Ripollet. L'horari d'atenció és de 8:45 a.m. fins a 3:45 p.m. El telèfon és el 93 591 0272 i el correu electrònic clubfeina@ripolletocupació.cat. Trobaran les dates disponibles a la web municipal ripollet.cat.
Les regidories de Medi Ambient i Transport i Mobilitat han habilitat un pas per a bicicletes que facilitarà l'accés a mitjans no motoritzats al camí del marge dret del riu Ripoll. Aquest camí és utilitzat actualment per accedir al riu, al centre comercial, al polígon industrial Molí d'en Xec i a la zona d'Horta municipal.
D'aquesta manera, Ripollet augmenta en quasi un quilòmetre els recorreguts aptes per a bicicletes existents en l'actualitat, sumant un total d'uns 11 quilòmetres. Amb l'objectiu d'assolir un municipi de qualitat, les regidories de Transports i Mobilitat i de Medi Ambient estan treballant actualment en la millora i ampliació dels camins aptes pels vehicles no motoritzats i també la redacció del nou pla de mobilitat que aportarà eines i solucions per millorar la mobilitat i connectivitat a la nostra ciutat.
Aquest mes de gener quedaran instal·lats a l'escola Pinatons i a l'Institut Can Mas dos captadors d'aire dinàmics per mesurar els nivells de formaldehid a l'atmosfera. Aquesta instal·lació és fruit del compromís de l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'Ajuntament de Ripollet per fer un estudi dels nivells d'emissió de compostos orgànics volàtils en diferents punts de l'entorn on està ubicat l'Ecoparc 2 i relacionar els resultats obtinguts amb l'aportació produïda per altres activitats que es realitzen al voltant.
L'estudi serà executat pel laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya en el transcurs de l'any 2015. Aquest servirà per valorar la quantitat d'aquest compost en l'ambient atmosfèric, esbrinar quines són les fonts que l'originen i quines són les mesures a adoptar per tal de minimitzar les emissions. El temps de presa de mostra serà de 15 dies si les condicions meteorològiques són favorables, que vol dir dies sense pluja i fort vent. En cas contrari, caldrà allargar-ho en els dies que es detectin condicions no adequades per a la presa de mostres.
El formaldehid és un gas incolor, d'olor penetrant i altament volàtil i un dels compostos orgànics bàsics per més importants de la indústria química. Es fa servir a la producció de productes farmacèutics, tèxtils, cosmètica i higiene personal.
Algunes de les fonts generadores d'aquest compost són la combustió del fuel oil i el carbó, l'activitat de les centrals energètiques tèrmiques i incineradores, la combustió dels vehicles de motor i dels avions, les plantes de producció de formol, algunes reaccions fotoquímiques en l'aire i altres de menor importància, com ara la combustió del tabac, la fabricació de mobiliari, d'aïllaments i desinfectants, entre d'altres.
José García Camargo ha estat escollit com a secretari general de Podem a Ripollet. A la votació feta a través d'internet han participat 52 persones, de les quals 13 van votar en blanc i 39 van donar suport a l'únic candidat que hi havia per ocupar la direcció local.
García Camargo té 54 anys i presenta un projecte polític que ha dit servirà per acabar amb l'endollisme i el segrest de la democràcia i inaugurar la transparència i la honestedat. Pel que fa a l'elecció del Consell Ciutadà, formen part Imma Alcántara, Julio Rúa, Gertru Muñoz, José Luis Escalante, Santos Gómez i Noemi del Val. Entre els primers temes a tractar en els propers mesos hi ha la concreció de la participació del partit a la candidatura Decidim Ripollet, amb què es presentaran a les municipals del mes de maig.
Més notícies polítiques. Yolanda Betancourt, maestra, és l'alcaldable per Solidaritat per la Independència a Ripollet per les properes eleccions municipals. Betancourt va ser escollida per unanimitat ahir dijous, 15 de gener, en el procés de primària celebrat en assemblea local entre una trentena d'adherits i simpatitzants.
Sida Ripollet es presentarà a les eleccions amb el compromís de portar i articular un projecte municipal clarament independentista de regeneració democràtica i participació ciutadana, de defensa dels drets socials i de desenvolupament econòmic local transparent. Després de ser escollida alcaldable, Betancourt afirmava que amb el seu treball i compromís volen contribuir des de l'àmbit local a la regeneració democràtica i la construcció de la independència de Catalunya. Betancourt va assegurar que un pas en aquesta direcció va ser la presentació en el darrer ple municipal de la moció a favor de la declaració unilateral d'independència.
Decidim Ripollet ha iniciat aquest matí la seva campanya Escoltem Ripollet a través d'assemblees obertes a diferents espais de la ciutat per tal de realitzar presentacions, propostes i xarxa als diferents barris de Ripollet i alhora recollir propostes i inquietuds dels veïns.
Així, aquest matí s'han instal·lat els quatre cantons coincidint amb el mercat setmanal de Cerdanyola del Vallès. Durant les properes setmanes i fins al 5 de febrer han programat 5 accions més al barri de Can Tiana Pombell, al mercat setmanal de Ripollet, a la zona dels Pinatons i al barri de Can Mas. Decidim Ripollet és una candidatura formada per veïns a títol individual i membres d'entitats com Mai Més o el Front d'Alliberament Gai de Ripollet i formacions polítiques com Podem, Procés Constituent i el COP Compromís per Ripollet.
Fins al proper dia 6 de febrer, les sales d'espera de la planta primera del CAP 2 acolliran l'exposició Dones Grans, Grans Dones, produïda per l'Institut Català de les Dones. Aquesta exposició trenca clixés sobre el que significa envellir per a les dones, en desmunta els tòpics i reivindica que les veus femenines de totes les edats siguin escoltades i reconegudes. Per parlar-ne avui ens acompanya la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyora Gatell, expliqui'ns una mica què és el que han volgut mostrar concretament en aquesta exposició.
Bé, aquesta exposició, com bé deies en la presentació, és una exposició que el que pretén és desmuntar mites. En aquest cas, mites sobre les dones grans i, per tant, sobre la bellesa femenina, la bellesa en ve baixa. De fet, una de les precaucions i un dels mandats de l'Institut Català de les Dones és posar en valor allò que les dones tenen, tant en les seves trajectòries professionals com vitals, i a ningú se li escapa doncs que una manera per fer-ho és desmuntar els estereotips, trencar amb els estereotips que encasellen les dones en les seves diferents edats i en els diferents àmbits de la vida amb uns estereotips femenins que les diferencien i les subordinen respecte als masculins. Per tant, en aquest cas, Dones Grans, Grans Dones, que és aquesta exposició, el que fa és justament trencar els estereotips de què és, com ha de ser una dona gran, avançada en edat. I, per tant, el que es pot veure són, a través d'imatges i text, doncs el missatge que justament posen en valor tot allò de positiu que poden oferir i que poden tenir en les seves pròpies vides les dones que ja són d'una certa edat.
Mm-hmm. La mostra està inspirada en el llibre d'Anna Freixas, que porta per títol Demà més, dones, sí. Vides i temps. Què explica aquest llibre? Com neix la idea de fer-ne l'exposició?
Bé, de fet, aquesta exposició ja fa molt de temps que està produïda. Aquest llibre és un llibre de l'any 2006 i posteriorment se'n va fer l'exposició. Justament el que explica aquest llibre és això de què parlàvem ara. Demà més, dones, vides i temps. El que fa és justament fer veure, posar sobre negre sobre blanc que hi ha un demà també per aquestes dones. Perquè bàsicament el que fa és trencar amb la idea que arriba una edat que les dones ja no tenen res a fer. Per què? Doncs perquè se suposa i se sustenta la vida de les dones moltes vegades en la imatge, en el seu poder de reproducció, no tant en el poder de producció, però sí de reproducció, tot de clixés que representa que les dones arribades a una certa edat doncs ja no poden contribuir a la societat. En aquest llibre, tal com diu el seu títol, Laura Freixas el que proposa és això altre que sí que poden fer i que poden mostrar i amb el que poden contribuir les dones grans encara amb un demà per davant. No s'ha acabat tot, ni molt menys amb la bellesa. El que sí que hem de fer és mirar-ho amb uns altres ulls, posar-nos una mica en la situació d'aquestes persones que també en una edat avançada, en una edat madura, poden oferir i poden contribuir a la riquesa social, diguéssim, o comunitària com les altres persones, no?
Mm-hmm. Hem de ser conscients que mai hi ha hagut tantes dones tan grans, tan preparades, amb tanta energia
i
amb tants per endavant. El que passa és que explica'ns quines són les complexitats que es troba actualment la dona en el seu procés d'envelliment.
Jo crec que n'hi ha un de molt bàsic, no és l'únic, i potser tampoc no és important, però sí que és el més visible, que és el... No? Bàsicament perquè, malgrat els esforços de molts anys, encara ara, i d'una manera molt aclaparadora, la dona ha de respondre a un estereotip físic determinat que, òbviament, amb el temps desapareix. de fet, la majoria de les dones al llarg de la nostra vida no podrem assolir mai l'estàndard d'aquest cos jove i amb unes determinades característiques que la publicitat i tants altres àmbits ens imposen, no? Justament jo crec que aquest és un dels més visibles, la transformació física. Però hem de tenir en compte que la transformació física és constant i és sempre, només que en aquest cas doncs, les dones més grans s'allunyen molt més, òbviament, d'aquest cànon establert i que en definitiva el que fa és victimitzar totes les dones que no s'acosten, que no ens acostem a aquests cànons de la bellesa física estàndard, no? La que se'ns vol vendre com a estereotipada, bàsicament. Per tant, jo diria que aquest n'és un. Les dones han de ser primes, han de ser sexis, han de ser guapes, han de ser provocatives, han de ser boniques. I segurament el que proposem, o el que proposa també Laura Freixas, és en aquest àmbit doncs, que hi ha un altre tipus de bellesa en la transformació del propi cos, no? I això és una de les coses que es denuncien en el sentit doncs, de voler canviar aquesta perspectiva. Però hi ha una cosa també molt important, que és la preparació. Com tu bé has dit, mai com ara hi havia hagut tantes dones grans i tantes dones grans també preparades. Imaginem-nos, per tant, què perdem si no tenim en compte tota aquesta expertesa vital i professional d'aquestes dones, no?
Mm-hmm. Doncs sabem que des de l'Institut considereu això prioritari, que continuareu lluitant, no?, per la sí. defensa de les dones i en aquests aspectes també les dones grans. I us agraïm moltíssim t'agraïm moltíssim a tu, Montse Gatell, que ens hagis atès i parlat d'aquesta exposició que imagino que convides a tothom a veure-la, no?
Sí, evidentment. De fet, Ripollet és una ciutat atenta a totes les problemàtiques que afecten a les dones d'una manera molt especial i també tots els instruments i totes les iniciatives per corregir aquest biaix de gènere en el qual estem sotmesos tots i totes, no? Per tant, un agraïment justament al municipi per haver tingut una vegada més la deferència de posar-se, d'activar aquesta exposició d'una banda i de l'altra, doncs estem, com no podria ser d'una altra manera, a la vostra disposició per això i per el que necessiteu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Bon dia.
Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El Fòrum SD, l'Associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, ha presentat al Parlament de Catalunya el 6è recull d'informes corresponent a les actuacions de l'any 2013. El document presenta una visió global de les tasques realitzades pels síndics i defensors locals en tot l'any 2013 i pretén mostrar una visió conjunta més enllà de les actuacions que es fan a cada poble o ciutat.
Els defensors municipals van atendre 13.642 consultes i assessoraments i han tramitat un total de 2.737 queixes durant l'any 2013. Un 52% han estat tancades amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania. Els ajuntaments han acceptat un 60% de les recomanacions emeses.
Pel que fa als síndics, s'han fet un total de 17.254 actuacions entre consultes, les queixes de la ciutadania i les actuacions d'ofici. Les queixes tramitades han estat un total de 2.737 i 139 expedients han estat fets com a actuacions d'ofici.
El 52% de les queixes tramitades s'han tancat amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania, entre les resolucions estimades i les que s'han resolt mitjançant una solució amistosa. Cal fer palès que un 60% de les recomanacions emeses han estat acceptades totalment pels ajuntaments i un 22% han rebut una acceptació parcial de la recomanació. Finalment, un 24% de les queixes s'han pogut solucionar directament amb una resolució amistosa.
El recull agrupa en tres grans blocs temàtics, com són Administració General, que representa un 33% de les queixes rebudes, Territori, que ascendeix al 48%, i l'atenció a les persones, que suposa el 19% restant.
Els síndics i síndiques locals de Catalunya donen avui servei a un 52% de la població catalana i els podem trobar un total de 41 pobles i ciutats del país. La proximitat i el contacte directe amb la ciutadania, el coneixement de la realitat local i la pròpia relació amb l'Ajuntament facilita als síndics i defensors locals una forma pròpia i singular d'exercir la seva funció i afavoreix la possibilitat de resoldre amb una solució amistosa un gran nombre de queixes.
Aquest mes de gener s'inicia a les escoles Ginestes, Cursell, Gassó, Tiana, Tatxer i Ansel Clavé el projecte Educo amb l'objectiu de valoritzar un residu de difícil gestió com és l'oli usat domèstic. La iniciativa amb la finalitat de protegir el medi ambient i millorar la qualitat de vida dels ciutadans serà portada a terme per l'Associació de l'Oli al Biodiesel.
Els alumnes rebran un envàs per dipositar i els olis de fregir procedents de casa seva. Un cop ple el portaran a l'escola i se'ls lliurarà un altre de net per tornar-lo a omplir. L'Associació de l'Oli al Biodiesel serà l'encarregada de recollir aquest oli i de portar-lo a una planta on se'n farà biocombustible. Aquesta associació farà divulgació mitjançant els tallers de formació a les escoles del municipi del poder contaminant de l'oli usat i de la necessitat de fer una correcta gestió d'aquest residu per tal de prevenir i evitar la contaminació de l'aigua. El projecte promourà l'ús d'energies renovables, fomentarà el consum sostenible a la societat i es centrarà en educar els nens i nenes sobre el reciclatge mitjançant la seva participació en el procés.
I tornem a parlar de gent gran perquè aquest mes de gener continuen les activitats del programa Gent Activa, organitzat pel Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet. Així, a partir de dilluns, 12 de gener, les persones interessades es poden inscriure al taller Una Gran Història. L'activitat gira entorn a les habilitats emocionals i el foment de l'autoestima a través de la història de vida.
Els objectius són fomentar la memòria a llarg termini, reforçant l'autoestima i l'acceptació personal, millorar les habilitats comunicatives i les relacions interpersonals i fomentar les habilitats i les competències emocionals, així com saber reconèixer les pròpies emocions. A més, les persones participants aconseguiran conèixer i reconèixer les diferents etapes de la vida a través de la pròpia experiència i construir la pròpia línia de la vida a través de diferents mètodes d'arts plàstiques. Aquest taller es farà al Casal d'Avis tots els dimecres des del 4 de febrer i fins al 25 de març. Les places són limitades i per inscriure's cal adreçar-se a Serveis Socials al carrer de la Salut número 1.
La Societat Musical, Societat Coral Vallès, gestionarà a partir del mes de febrer l'Escola de Música de Ripollet. L'entitat amplia així la seva oferta musical amb el propòsit d'oferir a Ripollet una escola de música viva articulada a partir dels grups corals i instrumentals.
L'escola, a més, continuarà oferint formació en sensibilització musical per a nens de 4 i 5 anys. Aquelles persones que vulguin tocar en una banda o en un conjunt instrumental o simplement fer una immersió en l'experiència musical tenen l'oportunitat de formar-se per tocar, cantar i gaudir de la música a l'Escola de Música de Ripollet, que continuarà realitzant la seva activitat al CIM Molí d'en Rata.
Esteu escoltant Info.
Després de l'aturada nadalenca, l'Associació d'Espectadors es retrobarà aquest vespre al Teatre Auditori amb els socis i el públic en general dels 5 espectacles que podran veure durant aquest segon trimestre per parlar-ne d'ells i de la resta d'activitats de l'entitat. Nosaltres hem volgut fer a l'Info un petit abans d'aquesta programació i és per això que donem la benvinguda a Eulàlia Humbert de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Eulàlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs parlem de la presentació d'avui, que comptarà amb la col·laboració especial d'alguns membres dels Amics de l'Òpera de Girona. Explica'ns què és el que heu preparat.
Bé, doncs, bueno, com ja és normal el que fem, doncs presentarem doncs, els espectacles que oferirem durant aquest trimestre i aquesta nit doncs, farem com una nit en música especial. Com que el proper espectacle és d'aquesta gent, dels de l'Òpera de Girona, doncs vindran ells i ens faran la presentació del seu espectacle. Farem primer nosaltres, o primera part, doncs s'ha de tenir diferenciat, presentarem la nostra programació amb tot el que fem, nits de música, els espectacles i els llibres que llegim durant el trimestre, i després ells vindran, com a mínim dos o tres persones, de Girona, i ens presentaran doncs, el que és en realitat qui són, com funciona, la manera doncs, de com presenten les seves obres, etc. I llavors doncs, presentaran el seu espectacle del proper divendres, el dia 23 de gener.
Uh-huh. Què ens pots dir d'aquest muntatge Sejan il Trovatore?
Doncs bé, encara que sigui el títol sigui Sejan, i en realitat doncs, no és un assaig, ni molt menys. Doncs ells és com si fos una paròdia del que és assajant, diríem, l'òpera, d'assajant il trovatore, o sigui, fan com si fos un assaig general, i mentre van entrant els diferents actors, bueno, cantants, doncs canten àries, doncs, les més conegudes, de Verdi, de Donizelli, de Bizet, de Mozart, fan totes les àries tan conegudes que hi ha. Fan, diríem, una mica de paròdia entre ells, com si estiguessin assajant, m'entens? Que en realitat l'òpera és del Trovatore. És molt amè, canten molt bé, moltíssim. Són àries que, o sigui, a vegades canten tots junts, a vegades amb duets, o llavors tots, o sigui, individuals.
Amb aquest espectacle hem de dir que realitzeu una col·laboració especial amb la comissió organitzadora de Sant Antoni Abat.
Sí, ja fa el tercer any que ho fem, i sempre procurem doncs introduir totes les entitats culturals que hi ha en el poble, que s'hi vinguin amb nosaltres, i llavors, com que ells també comencen l'any amb la festa, i nosaltres també coincidim bastant, si no és la setmana mateixa o la següent, llavors és una mica de col·laboració entre tots. Llavors els fem un preu especial i tots els amics de Sant Antoni Abat tenen aquesta opció.
Molt bé. La programació continuarà amb teatre el 6 de febrer amb Andrei Dorin, un muntatge sense paraules, podríem dir.
Sí, ja sempre procurem portar coses novedoses i que creiem molt interessants, coses que a vegades no... potser no caus d'anar-ho a veure a Barcelona o així, però creiem que és molt interessant. Això és una obra de teatre, són una companyia basca i és mim, o sigui, no hi ha cap tipus de paraula, i porten unes màscares i tracten el tema de l'Alzheimer, però no d'una manera llacrimògena, sinó amb molta sensibilitat. Llavors, és com si la parella, des dels seus inicis, que és una cosa amable i carinyosa, etc. I realment, vull dir, és molt colpidora, però molt, que no és sensiblera, vull dir, que no fa plorar. Realment està molt bé. I, a més, ha anat en quantitat de països per tot el món, vull dir, està funcionant molt bé. Una obra molt recomanable, moltíssim.
Molt bé. El 20 de febrer podrem gaudir de La Pols, en aquest cas una obra que parla de la mort.
Sí, de la mort, de la joventut d'avui en dia, del desencís que hi ha, una mica que a vegades veiem reflectits la joventut d'avui en dia. És una companyia, una producció de la Flicker, que sempre realment tenen molta cura amb les seves produccions i estan sempre... guanyant premis, que els actors ho fan moltíssim bé. És una gran... Dintre que és una cosa una mica bastant dura, diríem, perquè, clar, parla de la mort, però vull dir que realment molt recomanable també.
Molt bé. I els dos darrers espectacles del trimestre podríem dir que són dos plats forts de la temporada. Tenim la Pepa Plana, el 6 de març, i el José Corbacho.
Sí, aquestes ja són molt més amables, diríem, d'obres de teatre. Quan la Pepa Plana és una persona encantadora, llavors, és la visió que té ella de l'obra d'Ulisses i realment, vull dir, està estupenda. No fa gaire que ha tornat del Cirque du Soleil, que està tot un any treballant amb ells, que va ser tot una cosa també que està molt contenta. I llavors, ha guanyat el Premi Nacional de Pallassa d'aquest any, vull dir que realment és una persona, vull dir, totalment, vull dir, que s'ha d'anar a veure. Ens farà, una molta tendresa, vull dir, la seva visió de la dona en aquest moment, vull dir, molt bé, a més, molt graciosa. El Corbacho ens explicarà les noves tecnologies avui en dia que ens han canviat la vida. Realment, vull dir, de 20 anys d'ençà, totalment la visió de les noves tecnologies ens ha canviat. Vull dir, ara no podem anar sense el telèfon mòbil per enlloc. I sembla que no podem viure, Ens parlarà d'això amb la seva visió, amb el seu humor tan característic, i suposo que ens ho farà passar la Marta bé.
Perfecte. Eulàlia, a banda de la programació, ja per acabar, no sé si aquest trimestre heu programat alguna sortida, alguna activitat especial.
De moment no, estem preparant la sortida doncs, de la primavera, però encara s'està preparant. No podem dir res encara perquè està tot molt amb pinces encara.
Molt bé. Doncs de moment nosaltres adrecem a tothom aquesta presentació, que a més hem de dir que és gratuïta, oberta a tothom,
al
Teatre Auditori.
Molt bé, doncs.
Eulàlia, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi
bé.
Adéu.
El 91.3 Info.
I parlem del cap de setmana i de més activitats. Els nens i nenes d'1 a 4 anys tenen demà una cita a la Biblioteca Municipal amb una nova sessió dels Més Petits Fem Dissabte.
Sota el títol Contes i Contarelles per les Orelles, Rosa Fité oferirà una sessió de contes, cançonetes i endevinalles per jugar. L'activitat, que no requereix inscripció prèvia, tindrà lloc a la sala d'actes de la biblioteca a partir de 11:45.
També tenen una cita als interessats en el senderisme i és que també demà dissabte el Centre Excursionista de Ripollet ha organitzat una sortida per recórrer l'etapa 9 del GR107.
Consisteix en el recorregut que va de Fumanyà al Santuari de Caral i suposa una excursió de 19 quilòmetres. Trobaran més informació a centreexcursionistaripollet.com.
I per últim us convidem a participar també demà dissabte en la masterclass de guitarra que s'impartirà al Centre Cultural.
Serà a les 10 del matí, consistirà en practicar la improvisació amb escales pentatòniques i quins passos s'han de seguir per crear un solo. La classe s'allargarà fins a la 1 del migdia i el preu per participar-hi és de 20 euros.
Demà dissabte a 12:45 tindrà lloc al Centre Cultural el lliurament de premis del 30è concurs de pessebres convocat per l'agrupació Pessebristat de Ripollet.
Com és habitual, l'agrupació atorgarà el premi de la parròquia de Sant Esteve en la modalitat de pessebre artístic i diversos premis per edat en la categoria popular, entre ells el del Patronat Municipal de Cultura i el del Cardenal Narcís Jubany. D'altra banda, recordem que fins diumenge 18 de gener es pot veure a la seu de l'agrupació Pessebristes de Ripollet, al carrer dels Afores 14, la 35a exposició de pessebres de l'entitat, que enguany es complementa amb una petita exposició sobre la història d'aquesta mostra.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest diumenge a Ripollet serà l'escenari novament de la festa de Sant Antoni Abat 2015, que enguany arriba a la seva 122a edició. Declarada festa local d'interès turístic, la jornada s'iniciarà a les 7 del matí amb la Diana de Traginers. Una festa on no faltaran actes com l'ofici solemne, l'esmorzar de Traginers, el repartiment de coca i mistela, la benedicció dels animals i la gran passada de carros i cavalls per finalitzar la tarda amb el ball al pavelló. Enguany l'honor de ser banderer de la festa l'assumirà en Josep Grau Arnau, conegut per molts com en Pepito de Can Mas. Però serà el seu fill, en Josep Grau Sastre, qui serà el portador. Avui a l'Info tenim el plaer de comptar... Pensàvem que amb el fill, però tenim a tots dos. O sigui que estem encantats. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs estem a les portes del gran dia. Tot està preparat?
Sí, tot a punt. Tothom té el seu paper i esperant fer la llibreta.
Com va rebre el senyor Grau la proposta de ser banderer? No vol parlar, però... M'ho explica el fill? Qui m'ho explica?
Sí, 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 ho tenim molt en plan de família, jo mateix. Sí. Doncs sí, ara fa un any es van fer la proposta i a casa, doncs, amb moltes ganes, amb molta alegria, efectivament, no? Aleshores, doncs, bé, va ser una oportunitat. És un relleu que es fa any rere any, no?
Hem de dir que vostè serà el representant visible, podríem dir, de la família. Li fa especial il·lusió?
Home, sí, efectivament. Hi ha tot un protocol en la festa de Sant Antoni, que és obvi que el pare, amb 80 i pico d'anys, doncs no pot pujar a cavall. Aleshores, però ell tindrà el seu carro, tindrà el seu brec per passejar-se. Però hi ha tot, com deia, tot un seguit de protocol que és evident, no?, que el que faig és portador de la bandera i el represento junt amb les cordonistes.
Dues noies de la família?
Sí, la meva neta gran i la neboda.
Molt bé. Doncs hem de dir que és molta estona a sobre d'un cavall. Imagino que han hagut de preparar-se, no?
Bé, una miqueta. Sí, ho hem agafat. Aquest plan és una mica de diversió, no? Elles dues ja són amazones, perquè fan doma clàssica des de fa alguns anys.
Molt bé.
I jo, doncs, he fet algun curset. Però ho dic aquí, que no ens sent ningú,
ja. Ja. Total confiança. Quin és l'acte de la festa que li fa especial il·lusió de viure aquest diumenge?
Bé, un cop posats ja és pràcticament tot, no? Perquè, en realitat, doncs, tot i que l'associació és la protagonista de que funcioni la festa, que a més és patrimoni, i tal, no? Però penso que és tot el dia que estàs al capdavant, una mica com a representant del protocol. Per tant, no hi ha un esdeveniment en concret. Tot té ser la teva part, no? El matí, els traginers, la coca, bueno, l'ofici, la passada, la festa de la tarda, tot té el seu moment.
Can Mas és una de les dues masies que queden a Ripollet. Imagino que orgullosos, no?, d'això.
Sí. Sí, jo molt, i ell també.
Ho expressa.
I va néixer allà, vostè.
Sí, home, clar, la masia és més antiga que nosaltres, òbviament, no? Hi ha diverses generacions i és tot un orgull, efectivament.
Expliqui'ns una mica quina és la relació de la seva família amb la pagesia i amb aquesta festa, també.
Així és breument, però ve ja de molt enrere, no? Vull dir, de fet, amb generacions endarrere ens podem remetre ja molt de temps, però apropem-nos una mica, no? Realment el pare va ser, doncs, potser el primer, no?, que va espartir una mica l'activitat.
Sí. Sí. Va ser, el meu pare eren masovers, o els meus avis. Eren masovers del Mas Duran.
Ah-ha.
El Mas Duran. I quan es va casar, va passar la masover a Can Mas. Que hi havia el Martinet i el Mas Duran, les dues finques. Ja. Era la riquesa de Ripollet. Vinyes i regadiu.
Exacte. I vostè va decidir orientar professionalment cap a una altra banda, no?
Això ja és una altra història, perquè llavors això ho van comprar els militars.
Clar.
I llavors el meu pare, amb el meu germà i a mi, ens va dir, la terra, res. Que nosaltres no teníem terra pròpia ni res de terra pròpia. I jo vam anar als meus estudis i em vaig dedicar a un altre tema.
Tot això sempre en conservar l'hortet, no?
Però sempre, sí. Sempre, jo fins ara fa 3 anys o 4 i a menjar les patates de casa, tinc l'hort encara, bueno, ara no ho porto, però
no ho porto sempre, la meva mare.
Sempre, ah, sí? Déu-n'hi-do.
Sempre hi està vinculat a la terra.
Hem de reconèixer el paper de la dona, també, perquè...
Sobretot, sí. Efectivament, és molt important, sí.
I vostè l'hem vist ja en alguna foto de petit, no?, gaudint de la festa.
Ah, veig que ha corregut, això.
Sí.
Sí, vam fer una mica d'història, vàrem localitzar algunes fotografies de fa temps, i n'hi ha una especialment interessant, no?, pel que fa de, doncs, que surto jo i surt també en Joan Albinyana, que és el president de l'associació. I sí, per tant és una mostra, una mica, un testimoni de que fa anys que estàvem allà ja amb un vedell, amb un xai que es beneïa a la plaça de Can Clos, doncs efectivament.
El Ripollet d'ara fa 100 anys era molt diferent al d'ara, és evident. Com creu que ajuda aquesta festa a recuperar la història nostra de Ripollet?
Bé, jo particularment, jo penso que l'altre dia, era la setmana passada, quan es va fer el pregó i tal de la festa, anava per aquí, no? Jo crec que el que està fent és reivindicant uns orígens, no? Reivindicant una identitat que la pagesia, doncs, ha representat, doncs, per tot el territori on estem ara, no? Assimilant, òbviament, doncs, el que la història ens ha portat, no? I crec que això el que fa és enriquir-nos, no? També hem de saber veure aquesta part positiva, no? Es perden coses, se'n guanyen d'altres. Una mica forma part de la història. Evidentment que ha canviat, però si som capaços de mantenir aquesta festa que ha anat canviant també al llarg del temps, estem d'alguna manera veient d'on venim, no? Retenint un homenatge els nostres orígens.
He llegit la seva entrevista a la revista que parlava de les vinyes, de com recordava vostè el poble quan era petit. Clar, un nen que vegi aquest diumenge passar carros i cavalls, se li ha de fer molt difícil pensar com era el Ripollet d'abans, no? Imaginar-se les vinyes per tot arreu.
Sí, efectivament. A veure, jo crec que et pots rememorar-ho veient fotografies, no? Però, clar, els que hem viscut la transformació, doncs, et queda una mica, doncs...
Ha estat molt ràpida, perquè vostè és jove.
Sí, gràcies.
I ja recorda, però ja recorda, no?
Sí, no, ho recordo, evidentment. I la transformació va ser molt ràpida, però molt ràpida en el temps. Jo tinc records de potser un any i mig d'una transformació molt, molt brutal, no? Sobretot a la Rambla, a la part de Can Mas, etcètera, no?
Hem vist com l'estima per aquesta festa es transmet de pares a fills, i la gent jove?
Sí, en tenim ganes. Jo, de fet, ja... Nosaltres, per part de la família, estem complint. Portem
ja
dues cordonistes, no? A més, dones.
Molt bé, o sigui, integrats i... total.
Molt bé, i d'alguna manera doncs, és una crida a això, no? A poder incorporar doncs, persones que tinguin ganes de continuar doncs, amb aquesta festa i reivindicant una mica aquests orígens.
El que és cert és que és una festa que agrada. Perquè ha de ser una satisfacció, no? Sentir-se tan arropat. Imagino que vostè... diumenge tindrà aquella sensació de dir, em recolza molta gent, no?
Sí, jo penso que d'alguna manera no estàs per tot, perquè hi ha tantes coses.
És com un casament una mica, no?
Sí.
Que ets el protagonista però no te n'enteres de gaire, no?
Però precisament ho comentàvem a casa no fa gaire, no? Que era com un casament, perquè realment has de tenir moltes coses, no? Afortunadament doncs hi ha moltes persones que estan al voltant organitzant i, per tant, doncs, fent que la festa surti, no? Però fa goig, efectivament, i any rere any, estiguis de banderer o no ho estiguis, bueno, nosaltres fa molts anys que doncs, sortim i estem, veure doncs, que la gent de Ripollet omple els carrers, no? I això, doncs, francament, per aquesta festa és un regal.
Després de tot el dia, i tot i que estiguin cansats, arriba aquell moment de distensió en el ball... que han de fer el relleu, que segur que el senyor Albinyana, si ens està escoltant, haurà preparat alguna sorpresa.
Com cada any. Sí.
Perquè sempre fa de les seves, no?
Sí.
Manté encara el caliu, el ball, el de la tradició d'abans, o li falta alguna cosa?
Es va adaptant, suposo, no? Jo crec que es va adaptant, però bueno, hi ha alguns fets concrets que es continuen mantenint, no? Per exemple, doncs, l'obrir el ball, no? El banderer amb el vals i tal. Hi ha una petita sorpresa aquest any.
Ah, que ja ho saben. Ja sé que
no,
sempre
no,
ens entenem
no.
Els últims.
La sorpresa d'en Joan no.
Ah, vale.
En Joan sempre se la guarda.
Doncs, no sé, m'agradaria que aprofitessin els micròfons per convidar la gent, no?, a sortir aquest diumenge.
Sí, no, i tant, gràcies.
Encara que faci fred.
Sí, i no plourà, segur que no, a més. No ha plogut cap Sant Antoni, tot i que l'any passat estava un, però no ho ha fet. I les previsions són de que no. Farà fred, això sí, però escolta'm, t'abrigues i endavant. Jo, res que més puc dir del que s'hagi dit, efectivament, doncs, fer una crida des d'aquí a la gent doncs, que surti, que faci el que fa cada any, que estigui a tots els carrers, a totes les cantonades, no?, veient i animant i aplaudint, i sobretot als nanos, no?, és la part més vistosa de la passada, i dels trastorns, i efectivament doncs, que va convidar la gent a que surti. I...
Esperem una gran participació de cavalls, de carros?
Jo no tinc elements per poder comparar amb altres anys, no? Perquè això és un tema d'organització i que porta l'associació directament, i per tant no us puc informar en aquest aspecte, no? Però jo crec que sí, pel que he anat copsant i veient, vaja, no...
Crec segur que sí. Doncs agraïm moltíssim sobretot al senyor Josep Grau Arnau que hagi vingut, que no l'esperàvem. Estem molt contents de que hagi vingut.
I tant.
Sí, em feia una mica d'il·lusió, òbviament, que explicava, perquè ell no ho ha viscut tant.
Molt bé. Doncs felicitats, i també al Josep Grau Sastre, que agafa les regnes aquest diumenge.
I tant, mai millor dit.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.
El 91.3 Info.
I ara arriba la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata, i comencem, com sempre, parlant de futbol i dels partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda. Avui comencem la secció amb el Pajaril, que juga demà a les 5 de la tarda a casa contra el Júnior. I a les 7 jugarà també al camp de l'Industrial el Camp Mas contra la Sabadellinca. Diumenge tenim per una part el Ripollet que juga contra el Jureda al camp rival i per una altra tenim l'Escuela que jugarà a casa contra el Marina. Tots dos partits seran a les 12. I pel que fa a la categoria femenina tenim l'Escuela que juga diumenge a 1:15 contra el Vallès i també diumenge però a 3:15 el Ripollet s'enfrenta al Manu Lanzarote. Tots dos matxs seran fora de casa.
I pel que fa al futbol sala, quins partits seran imprevistos?
Doncs comencem amb el Ripollet masculí, que s'enfrenta demà al Lliçà d'Amunt a 6:45 i serà al pavelló Joan Creus. Demà també jugarà l'equip femení, ho farà contra l'Eixample Games 59 a 6:15 de la tarda, però serà al camp contrari.
I del bàsquet, què en destaquem?
Doncs destaquem el Ripollet, que juga diumenge a 7:45 contra el Calafell, i serà a casa. Pel que fa a la categoria femenina, diumenge tenim el Gassó que juga a casa a 10:45 contra el Club Natació Sabadell i el Ripollet que juga a 12:45 contra el Claret fora de casa.
I acabem amb l'handbol.
Sí, acabem amb el Ripollet, que jugarà diumenge a les 12, a les 11 contra el Sant Andreu. Serà el camp rival. Dilluns de 7 a 8 en el programa InfoSport els hi portarem tota la informació esportiva del cap de setmana. Pels oients que no ens hagin pogut escoltar el programa d'aquesta setmana, recordar que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda a les 7 en diferit o descarregar-lo a ripolletradio.cat.
Moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem ara al cel per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs cap de setmana amb cels ennuvolats i baixada de les temperatures. Les precipitacions arribaran en principi dilluns.
Doncs així arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 16 de gener de 2015. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Laia Prats, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.